Qui se'n recorda de Pamela Anderson? Si us diem Pamela Anderson, la majoria us ve al cap la seva imatge icònica amb banyador vermell en aquella sèrie dels 80 de Los Vigilantes de la Playa. Dots interpretatives? Yeah. El que volíem d'ella era un bon pitram. Sabrina, que si cantava, el que volíem és que ensenyés el moró. Samantha Fox, el mateix. Sissy Catch, tot quedava a casa. No les recordeu pels noms? No és estrany, només les volíem pel cos i quan es van acabar, pel que servien, van desaparèixer com les Mama Chicho. De totes aquestes, només s'ha salvat la Pamela Anderson, perquè en els últims anys s'ha tret el maquillatge i el banyador i ja no s'han tornat a filtrar vídeos sexuals seus. Em fa gràcia perquè ara tots els mitjans en parlen bé, li diuen que està molt guapa pels seus 57 anys. L'accepten al regne de les bones dones. La del banyador vermell era la mateixa actriu i la mateixa persona, però a les dones, a vegades, només ens queda el disfraç.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Pamela Anderson, te quiero mucho. Vi tu documental ayer. Eran las 9:10 de un día duro. Abrí la tele y te encontré. Pamela Anderson, somos todas. Ese es el clickbait que usaré. Pamela Anderson, siempre de moda. Voy a encargarme yo del mes. Pam, 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 Pamela. Te hicieron sentir pequeña y no quién eras, más allá de tu belleza.
Rigoberta Bandini, que acaba de treure un nou single i l'ha dedicat a Pamela Anderson, perquè penso una mica com jo, que només se'n van recordar d'ella per lo guapa que era, per la seva bellesa o pel que podia ensenyar, i la van fer petita. Diu la cançó, van haver de castigar-te i llançar-te a un mar de tigres, sempre fa molencs de la teva car. Van haver de castigar-te i llançar-te en aquest món que només et volia per la teva bellesa, per la teva car, etc. Aquesta cançó doncs, ens ha agradat i ens ha agradat sobretot per recordar el paper de dones com aquesta, no? Com dèiem ara, Sabrina, Sissy Catch, que van quedar doncs, allò a la foguera de les vanitats, i que ja pràcticament no ens en recordem d'elles. Avui, per això, en el programa no només parlarem de totes aquestes belleses, sinó també amb un to potser menys festiu, però important, parlarem de dones que han dedicat tota la seva vida a la cura dels altres i com continuen vivint quan no han de cuidar més, quan ja s'ha acabat això de cuidar. I a última hora, Anna Maria Endevert, perquè jo crec que ella té poders màgics, ens ve a parlar de les dones més guapes, per continuar amb la idea aquesta de es pot ser Pamela Anderson i estar en un museu?
Tuvieron que castigarte y lanzarte a un mar de tigres, siempre hambrientos de tu carne.
I aquest divendres, no us oblideu, passat demà, marxem en post a fer programa a les 9 de la nit i volem públic. Ens agradaria molt, la gent de les Terres de l'Ebre, animeu-vos, veniu, perquè estem allà, les pubilles de Cuixaforta, venim cada setmana, i ens agrada quan sortim que vingui gent a veure'ns. L'excusa, el Festival Feminars, que amb moltes sorpreses, artistes, activistes, arrossaires i totes les pubilles que sempre ens acompanyen en els programes. A les Terres de l'Ebre, en post, a les 9 de la nit, divendres, al Centre d'Art Lo Pati. Us esperem.
Les dones i els dies, un programa de Montse Virgili que faríeu bé d'escoltar també en podcast.
us ho explicaré jo, que ja ho sabeu, però moltes dones som cuidadores, ens encarreguem dels fills, dels germans, dels pares. Sembla que sempre hem d'estar disposades i si no ho estem, doncs es veu que ens toca. Avui les dones i els dies volem visibilitzar els casos de dues dones que han dedicat la seva vida a la cura d'una persona estimada. N'hem parlat molt en aquest programa d'això, però volem anar una mica més enllà. Què passa quan aquesta tasca acaba perquè la persona que hem cuidat tota la vida mort i la cuidadora ha de reconstruir la seva vida? Tot girava entorn d'aquella persona. Llavors pensem, i ara què? Quin és el propòsit? Com deixem de ser cuidadores quan hem estat sempre i durant molt temps? Es fa difícil tornar a la vida d'abans? Es pot tornar a la vida d'abans? Com es fa aquesta transició? Com es deixa el rol de cuidadora? I ens acompanyen dues dones que ens fa molta il·lusió que hagin vingut, perquè per la seva generositat d'explicar-nos les seves històries. Una és la Montse Soler. Benvinguda, com estàs?
Hola, benvinguda, bona nit.
Té 51 anys, explico una miqueta, Ets administrativa en una empresa de produccions audiovisuals, has tingut cura del teu fill Roger amb una greu malaltia neurodegenerativa durant 23 anys. Va morir fa 6 mesos. Sí. Vius a Celrà, en un poble, jo el coneixem, al costat de Girona, i vens a explicar-nos la teva història, i de fet ens vas escriure al programa, i ens fa molta il·lusió doncs, que els oients també ens escriguin al programa per explicar-nos les seves històries. Ja sabeu, donesidies@catradio.cat. I l'Anna Vila no ens va escriure, però va vindre per una altra banda, la seva història. Té 75 anys, és infermera jubilada i escriptora. Ha tingut cura de la seva filla Sandra amb discapacitat durant 50 anys, que es diu aviat. Va morir aquest febrer d'un càncer. Viu a Igualada i també ha vingut aquí a explicar la seva història. Com
Bona
estàs?
Nit. Bona nit, bé.
Bé, et veig bé, tu, eh?
M'estimo bé.
M'agradaria que m'expliquéssiu una mica d'entrada si algú us va preguntar si volíeu fer-vos càrrecs d'aquestes persones que vau cuidar tota la vida, o ni us ho vau plantejar que podia ser d'una altra manera.
En el meu cas no ens vam plantejar. Vull dir, no sé, el meu fill va néixer l'any 2000 i ell donava per fet de que la mare, jo ja també ja venia, no? Potser de la... són patrons al final que acabem tenint i trobes normal que sigui la mare la que sigui la cuidadora. I més amb un nano que tantes necessitats tenia, no? I aleshores es fa per amor, vull dir, sa mare, i comences a aprendre què és allò que et diuen, que es parla, no?, de l'amor incondicional. Realment ho acabes aprenent amb una experiència com aquesta. Sí.
Mm-hmm. En el teu cas?
En el meu cas, o sigui, la Sandra, quan va néixer, va néixer morta i la van reanimar. Va tardar molt temps a respirar i, o sigui, va tenir una anòxia molt important. Però no se sabia que no estava bé fins que no va tenir edat de fer alguna cosa. I jo me'n vaig adonar més o menys als 3 mesos, perquè veia que li queia el cap. I, bueno, vaig comentar amb el meu pediatre. El meu pediatre sabia que estava embarassada d'un altre nen, i com en aquell temps, és que parlem de 50 anys enrere, no es feia quasi bé res amb els nens que estaven així, doncs no m'ho va dir. Fins al dia que va tenir un atac, que també quasi s'hi va quedar, li vaig fer boca a boca, el vaig portar a l'hospital, i llavors em van dir, bueno, ara sí, ja comencem, tenia 8 mesos. La va veure un neuròleg, i va dir que seria un vegetal tota la vida, a lo que jo m'hi vaig negar. I aleshores ja vaig començar a recuperar-la. Me'n vaig cuidar jo perquè me'n volia cuidar jo, perquè era la que la podia cuidar.
Però entenc que, per exemple, vosaltres, quan estàveu embarassades, éreu molt joves, no? Sí. I teníeu, potser, mares, teníeu germanes, no sé si era el cas, o germans. Sí. Això es va parlar en algun moment? Escolta, no. Jo la cuidaré, però no. També la cuidarà...
En el meu cas, jo, per exemple, que es deia, no la veig bé, té alguna cosa, no la veig bé. Uh-huh. I em deia, te la mires massa, no? Traient ferro. Per què? Aparentment era normal, perquè ella hagués sigut una nena normal, sense problema, ja. si no haguessin errat els metges. I després, bueno, ja van apoyar, evidentment, els avis van apoyar.
Esteu parlant en primera persona. Els marits, què?
Bueno, els marits deixem-los a part.
Què vols dir? A veure, hem vingut aquí a parlar.
No, jo no he vingut a parlar dels marits. he vingut a parlar de la
meva. Però no, no es va responsabilitzar? Les parelles no es van responsabilitzar?
No, diguem que no, pel que sigui.
Uh-huh. Anna?
En el meu cas, tampoc. En el meu cas, a veure, diguem que portàvem el problema de la malaltia del nano diferent. Nosaltres sí que va donar símptomes ja de recent nascut, alguna cosa passava, no vam tenir diagnòstic fins al cap de 2 anys. Mentrestant, era molta incertesa, era parlar-ho a casa i jo veure que amb el pare no podia comptar-hi, perquè és que feia la negació, jo crec que encara la té, encara deu haver fet la negació durant tota la seva vida, vull dir, és així, aleshores no s'hi ha pogut comptar.
D'alguna manera, amb això també heu fet un dol, creieu, com a cuidadores?
Sí, i tant. Jo penso que al llarg d'una experiència així em fas molts de dols. Fas molts dols. Fas dol per acceptar que hi ha algun problema no esperat. No t'ho esperaves. L'embaràs havia anat bé, tot era normal. Tinc una altra filla que és 3 anys i mig més gran, tot havia anat bé. O sigui, no estàs preparat. I aleshores ja és el primer dol, acceptar. I a més amb un diagnòstic, amb un pronòstic com el que teníem, que era una malaltia neurodegenerativa, que l'evolució pintava malament i que tot semblaria que jo sobreviuria, no? Els pares sobreviuríem al fill.
Un cop ja sabeu que heu de ser les cuidadores, ja ni us ho plantegeu, tireu endavant, m'agradaria saber com era la vostra vida, perquè vosaltres treballàveu, teníeu unes feines, i en alguns moments les vau haver de reduir, però com era la vostra vida? Sortir de treballar i cuidar fins... Perquè, clar, aquí no, amb el tema de les cures no hi ha caps de setmana.
No, ni nits.
Ni nits. No. Expliqueu-me una mica com era el vostre dia a dia.
Bueno, clar, el dia a dia canvia molt... amb el llarg del temps, eh?
Clar.
I el dol, per exemple, el cas que tu has explicat, jo, per exemple, el cas dols, he tingut el moment, per exemple, el cas que em diuen que no hi veu, que és cega, que no ho era. Però t'ho diuen. I llavors busques, perquè això ja representa un dol, no? Fins que no aclareixes que no cega. Després, quan et diuen que no hi sent res, és un altre dol, no? O quan té l'hemorràgia cerebral i et diuen que... Ai, si va tenir una hemorràgia cerebral i et diuen que no se'n sortirà. Allò és un altre dol. I aquest últim, l'últim dol, que és quan realment s'ha mort, per mi no sigui... que han sigut 7 anys d'acompanyar-la amb el dol. Jo diria que el dol el vaig passar durant aquests 7 anys. I quan s'ha mort, per una banda, he estat contenta que s'ha mort abans que jo, que jo l'he pogut acompanyar. Perquè si no, si jo m'hagués mort abans que ella, conscient de que em moria, ella s'hagués desesperat, no hagués entès res. I en canvi això, doncs, a mi m'ha tret com un pes de sobre.
Contestaves ara pels dolç, però m'agradaria saber també això, com era el vostre dia a dia, no?, per fer entendre a la gent, no?, que és una feina de 24 hores.
Sí, bueno, és això. Les cangurs tenen una feina de 6 hores o 7. Uh-huh. Els mestres tenen una feina, se'n van a casa, tenen la seva vida. Tu no la tens, la teva vida. I si vols tenir la teva vida, has de tibar dels avis, si apoyen.
Si pots, si pots.
Els meus, tant els paterns com els materns, van apoyar fins que van poder. I després cangurs, moltes cangurs. Jo he fet moltes coses, però perquè he pagat cangurs i perquè les he pogut pagar, diguem-ho així.
El meu cas s'assemblaria una mica, el que passa que a mi m'ha costat molt trobar cangurs. O sigui, el dia a dia era, diguem que les necessitats del fill era el que prevalia en tot, en tota la dinàmica familiar, amb la feina. I aleshores jo m'he hagut de reduir jornades en èpoques, des de que tenia 6, 8 o 8 anys, reduir jornada, perquè si no podies conciliar, era impossible. I ell també necessitava, és veritat, sobretot els últims anys, una atenció doncs més especialitzada. Ell menjava amb un botó gàstric, aleshores la nutrició era enteral, no era un menjar normal, ni una manera de menjar normal, molts problemes respiratoris, aleshores això dificultava molt poder trobar cangurs que estiguessin a l'alçada. que jo me'n pogués refiar, perquè una errada suposava un patiment enorme del meu fill i un perill molt gran d'unes complicacions.
Un patiment teu, no?
I, esclar, era. Aleshores, el dia a dia és aquest, és estar pendent sempre. Si tens la sort de poder-te marxar de casa i pagar un cangur, a tot això no estàs tranquil.
Bueno, no, estàs amb el mòbil.
Sí, amb el mòbil a tot arreu, és que a tot arreu. I les nits avanta, bueno, és 24 hores, vull dir...
Jo abans, que no hi havia mòbil, tenia un busca, com els metges, vull dir...
Podeu trucar en directe al 93 201 7474.
Estem parlant amb la Montse i amb l'Anna, dues cuidadores dels seus fills durant molts, molts anys. Una 50 anys, l'altra 23. No és una competició, això, però us n'heu fet un far. A mi m'agradaria saber, abans de començar a cuidar els vostres fills, vosaltres us en recordeu de la vida que portàveu? És a dir, quines coses us agradaven? Si, per exemple, us agradava molt anar al cine, o us agradava molt, jo què sé, anar al teatre, o fer ball de bastons, no ho sé.
Bueno, jo he seguit fent...
No, sí, no, no, però no. Parlo d'abans, si us en recordeu.
No. Sí, però érem molt joves, eh? Pensa que jo em devia casar als 23.
Tu però no teníeu alguna afició, no? O anar a ballar, no sé.
No, afició no, sortíem amb la colla, era un poble, Igualada és un poble, sortíem amb la colla i fèiem coses, no? Vull dir, no res de l'altre món.
Jo igual, jo també em vaig casar molt jove, vaig ser mare molt jove i hi ha uns anys en què jo veig ara la meva filla que té 27 anys i ella sí que, doncs, bueno, ha viscut o està visquent encara una llibertat i pot fer i desfer el que vol. I jo realment no, per això, perquè vaig ser mare molt aviat. Aleshores, però... coses que m'agradaven, doncs, anar al cine, ballar sardanes amb la colla de sardanes, que ballàvem, sí, hi ha coses, clar, que han quedat enrere.
Clar, us ho demano, perquè ara ja ha passat tot això, cadascun està fent el seu dol a la seva manera. Ens deies tu, en el teu cas, Anna, que tu estàs com... en part contenta perquè comences a tenir ganes de tornar a fer totes aquelles coses que vas deixar. Tu, per exemple, t'encanta escriure, has escrit llibres, etc. No?
Però, bueno, estic contenta perquè l'he vista marxar.
Sí, no.
No perquè pugui fer coses.
No.
Perquè això has d'anar molt a poc, perquè una amiga psiquiatra que tinc em va dir, bueno, ara no vulguis fer coses de cop, perquè t'estrellaràs.
Perquè t'atabalaràs, no?
I aleshores has d'anar trobant el que et sembla que t'agrada.
Però la meva pregunta és, sabeu el que us agrada després de tant de temps de no fer-ho?
Bueno, tenim que provar, diria.
Sí, jo penso, almenys jo a mi em serveix donar-me temps. Sí, que ara estic començant a aixecar, fa 6 mesos que el Roger va marxar i tot just ara estic despertant i escoltant-me. Potser tornaré a estudiar, potser... És una cosa que ha quedat, no ho sé, d'escoltar-me molt.
A poc a poc. Està clar que aquests dols són complicats, són molt llargs, heu estat això fent una activitat durant molta estona. M'imagino que a vegades, sense fer comparacions odioses, s'assembla quan algú ha tingut un ofici d'aquests 24 hores i de sobte ho deixa i es jubila, no? Que la gent se sent desubicada. Però, clar... també és un moment per tornar-se a reinventar. Vull dir, li podem veure la part positiva, tot i que veniu de circumstàncies molt dures. Com ho veieu vosaltres?
Bueno, jo he tingut la sort que mentre la Sandra encara estava ja als últims 7 anys, que estava molt malament, als matins vaig dir que jo marxaria de casa. Perquè si no les 24 hores no s'aguanten, perquè la nit no dormia, ella es feia caca de 8 a 12 cops al dia, nit i dia, o sigui que cada 2 hores a la nit em tenia que llevar, jo màxim igual dormia 4 hores i llavors vaig dir que jo marxaria cada matí, llavors cada matí marxava i m'anava a una casa que tinc i al final he acabat fent allotjament turístic i tornava a casa. Clar, no vol dir que cada dia pogués marxar a les 9 perquè ella era molt espavilada i igual quan era l'hora de marxar feia, tinc caca. Bueno, i llavors volia que la canviés jo, no que la canviés la Montse.
Ja.
I igual d'aquestes 5 hores que podia disposar alhora, després em podia disposar 2 i mitja.
Però tu també ho necessitaves, no?
Clar,
per tenir un moment per tu.
Clar.
Tu recordes, per exemple, en el teu cas, Montse, si tenies moments per tu?
A mi em costava, i últimament sí. Em costava molt tenir-ne. O sigui, al llarg de la... Fins que el meu fill va tenir 16 anys, 17 com a molt, els meus moments eren quan anava els caps de setmana altern amb el pare, perquè el pare biològic sí que teníem el règim de visites, com tenen moltes parelles divorciades, i era quan, això, la meitat de vacances escolars i els caps de setmana alterns, quan estava amb el seu pare, és quan jo tenia, podia fer coses, anar a comprar, tot anava quedant en llista per quan jo estava una mica alliberada, o marxar de vacances inclús, quan hi havia la meitat de les vacances escolars. I ja està. I
allò rascant.
I els últims anys encara pitjor, perquè llavors el meu pare ja es va desentendre, ja no sempre estava a casa, el tenia jo, vaja, i és aquí, que hi havia moltes dificultats també de salut i costava molt trobar, gràcies a la família, la parella, la filla inclús, a la bona voluntat de la gent de l'entorn, de que m'ajudava d'aquesta manera. Ja em quedo jo amb en Roger, ves tranquil·la, i és el que fèiem.
Tenim una trucada. Tenim a la Sandra, que em sembla que ha viscut una situació semblant a la vostra. Sandra, bona nit. Gràcies per trucar.
Hola, bona nit. Què tal?
Com estàs?
Bé. La veritat és que, ostres, m'ha reconfortat molt escoltar-les, perquè realment he viscut una situació, molt semblant, perquè la meva filla va néixer bé, anava tot bé, i va agafar una infecció just al néixer, una meningitis, i va quedar amb paràlisi cerebral a l'hospital mateix. Vull dir, el segon dia ja es va ficar malalta, diguem, no? Que és el que comentaven del primer dol, que en aquell moment estàs en xoc perquè no t'ho esperes. Les incerteses, perquè, clar, és el que també em deien a mi, no hi veu, no hi sent, serà un vegetal... Clar, és que no saps si estàs vivint tu o què està passant, no? I al final, amb 11 anys, ella sí que va morir. Ara fa 6 anys. Jo, per sort, sí que vaig tenir... amb el meu marit hem estat sempre units i encarregant-nos d'ella, però és el que comenten, que és algo molt difícil d'entendre si no ho has viscut, perquè és el que dèiem, de que a l'escola hi van l'estoneta que hi van, les cangurs, si tens la sort de trobar algú que et pot refiar, venen les seves hores i després se'n van, però encara que hi hagi cangurs i que puguis comptar amb gent, al final és una preocupació que ja tens per sempre.
I Sandra, Sandra, jo volia saber, avui tenim ganes de parlar també de com us heu recomposat, i com esteu. Tu ja dius que fa 6 anys que vam morir, no? Llavors, tu ja fa molt temps que has fet el dol, has trobat una altra vegada il·lusió, ganes de fer coses, és a dir, has trobat moments, t'has recordat una mica d'allò que t'agradava, abans de ser una cuidadora?
Doncs jo pensava que ja mai més tornaria a tenir una vida més normalitzada, diguem, i que sempre estaries amb aquesta pena, no? Però sí que jo crec que puc dir que ho he aconseguit. Sí, també, quan ella va morir, jo llavors tenia 40 anys, també això, per sort teníem dos fills bessons després d'ella, que es duien 4 anys, en aquell moment tenien 7. I jo recordo que a lo millor m'amagava per plorar, perquè no em veiessin, no? I gràcies a ells jo crec que també em va servir com a revulsiu per sortir endavant, perquè jo pensava no s'ho mereixen. O sigui, ja han viscut prou, perquè han hagut de viure coses que nens de 7 anys no viuen, i ells viuran la mort de la seva germana en funció de com ho visquem nosaltres. I una mica gràcies a això, com que també t'apalanques amb això, intentes anar tirant endavant, no? I focalitzar-te més en el dia a dia. Jo també estava en reducció de jornada, com deia aquesta altra noia. Vaig tornar a jornada completa, com que vaig intentar...
Però amb molts sacrificis, no? I en el teu cas també te'n vas encarregar tu només?
Eres la... No tant, perquè amb el meu marit ens encarregàvem bastant els dos, i jo feia feina mitja jornada. Sí que és veritat que per l'estar, o sigui, que jo, si ja es ficava malalta i seria de cada casa, era jo la que no anava a treballar i em quedava a casa. Això sí que és veritat, que potser una mica més. Però no era, no em sentia tan, potser tan sol amb aquest camí com el que elles han comentat, per sort.
Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. I vaja, de veritat que t'ho agraeixo molt que ens hagis trucat a Les Dones i els Dies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu,
bona nit.
Despacito cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía.
Parlant de cuidadores, de com ho viuen, del dol després de cuidar, esteu sentint Les Dones i els Dies, passa un minut de 9:45 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, i per si algú està despistat, que a vegades passa això. Si cuides molt et despistes. Vosaltres no teniu gaire temps d'escoltar la ràdio, no?, en aquell moment.
Jo sí, a les nits.
Sí?
A les nits, us escoltava vosaltres que fèieu el programa més
sí?
tard.
No, mira, ai. Mare meva. Us anava a preguntar a les dues si en tot aquest procés heu fet teràpia psicològica en algun moment, abans o després. Si vau tenir sí. temps primer i calés per fer-la,
no,
també.
A veure, jo vaig tenir la sort que quan el moment que li van diagnosticar el càncer, que era l'any 17, em van oferir ja de seguida el servei PADES, que és un servei que fa pal·liatius. I ells, bueno, perquè el pronòstic del càncer era viure de dos a quatre mesos que viuria, el que passa que es va allargar amb el temps. Els del PADES deien que perquè estava molt ben cuidada, i és veritat, estava molt ben cuidada. I automàticament em van oferir un psicòleg, i jo vaig dir que sí. Jo no havia anat mai al psicòleg, però vaig dir, home, benvingut sigui, vull dir, no sé si... Jo diria que em va anar bé saber que tenia un psicòleg quan volgués, perquè el que té el servei PADES és que tu pots trucar a qualsevol hora. Bueno, la nit no, eh? I bueno, ha sigut gràcies a ells i les cangurs que he tingut que he pogut aguantar 7 anys amb tot aquest procés.
I tu, Montse, has fet teràpia?
Sí, jo he necessitat teràpia, crec que 2 o 3 vegades al llarg de tots aquests anys, de tots aquests anys a cuidar. Que a vegades em semblava, també és veritat, que em semblava que potser era la meva insatisfacció o els meus problemes, o digue-li com vulguis, eren derivats de la càrrega del fill i tot el pronòstic i tot plegat, però que també és veritat que te dones compte que hi ha molts altres factors i moltes altres coses. Vull dir que la motxilla va molt plena, molt més plena que no només l'atenció del fill, no?
Doncs mira, tenim a la Roser Parera, que la Roser Parera ha fet molta feina buscant dades sobre tot això, i també has parlat amb psicòlogues, no?, que ens explicaran una mica com funcionen aquests processos de dols i com ho poden viure, no?, aquestes dones, Roser.
Sí, hem parlat amb la psicòloga, la Carme Roldán, que és de Suara Cooperativa, que està especialitzada en atenció a les famílies cuidadores i processos del dol, i ella ens ha ajudat a entendre una mica com s'elabora aquest dol i la reconstrucció d'aquestes dones que han cuidat gairebé tota la seva vida. Important, la primera cosa, diagnosticar bé si la dona o mare ha decidit cuidar per amor o perquè li ha tocat. Les dues opcions són vàlides, però és diferent un dol des de jo m'estimo que el de m'han obligat a fer de cuidadora.
Un dels factors que hem de tenir en compte important és si aquesta dona ha escollit fer de cuidadora des de l'amor, des de la cura, des del sentiment de que ho faig perquè és el meu fill, perquè és la meva responsabilitat, a diferència del punt de que és que m'ha tocat. El fet de prendre-ho d'una manera o de l'altra repercuteix en el dol.
També important si hi ha hagut o no suport familiar.
Si les famílies han col·laborat en aquesta cura, la dona cuidadora, quan s'enfronta al dol, ho fa d'una altra manera que quan no ha tingut més que les seves forces.
Un altre punt, i molt necessari, és si socialment s'ha reconegut el seu esforç.
Si la societat o les persones que l'envolten li han dit ostres, que bé ho has fet, el teu fill, que ben cuidat ha estat, qui ho hagués fet també. Això, tots aquests factors que dius, ostres, sembla que poden ser no importants, ajuden a elaborar un dol.
i Montse Almoney, la part econòmica, si ha acompanyat o no, perquè la cura i el dol també són diferents i es porten d'una altra manera.
Si tu has tingut un suport econòmic que t'ha ajudat a desplaçar-te d'una ciutat a una altra, si has tingut una persona que t'ha pogut ajudar a fer les tasques de casa mentre tu estaves cuidant el teu fill, en aquest cas, són punts que s'han de tenir en compte a l'hora de com podem preveure com anirà aquest dol.
Que vagin prenent notes, elles que estan aquí, perquè de tot això que estem dient m'agradaria també saber la vostra opinió, eh?
D'acord. I ara, si et sembla, un cop la persona estimada ha marxat, el balanç.
Quan ja s'han marxat és... ostres, ho he fet com a mi m'agradaria, ho he fet com he volgut, ho he fet com he pogut. A mi m'agradaria haver-ho fet d'aquesta manera, d'aquesta, però és que no m'han deixat ni la família, ni els metges, ni les circumstàncies econòmiques, ni les ajudes de l'administració. No m'han deixat fer-ho com jo voldria. Això també els hi pesa molt, quan s'acaba.
Hay una vida escondida en tu pupila.
I fins aquí hem fet el retrat de com està la cura i la Carmen Roldán ens dona ara alguns consells perquè la cuidadora es pugui refer un cop la persona estimada ha mort. Per exemple, en el cas que hi hagi hagut discrepàncies familiars.
Quan s'acaba tot aquest procés de cuidar, s'han guardat a dintre del potet petit de marmelada coses que en aquell moment no era el moment de treure-les, però quan tot s'acaba comencen a sortir. Això impedeix que el dol que facis sigui un dol acceptable.
El temps de dol el marca una mateixa. Els ritmes són diferents per a cada persona a l'hora de processar tots aquests anys invertits en cuidar i s'ha de respectar.
No es pot tenir en compte el que un veí o una família li digui encara estàs aquí, encara no has guardat la roba del teu fill, per exemple. No, aquests passos s'han de fer a mesura que la persona se sent que ho ha de fer. No han de venir ningú de fora a dir-te com tu has d'anar retirant aquestes coses, anar fent aquest acomiadament.
I un altre consell, cal buscar persones amb qui compartir el dol, per exemple, grups de suport en pèrdues.
Sentir altres experiències d'altres persones que han fet de cuidadors d'un fill. Perdre un fill és un procés molt diferent a perdre una persona gran que ja està a final de vida.
La psicòloga Carmen Roldán ha destacat que el dol es fa difícil si no el pots expressar i tu quedes a dins.
Parlar. S'ha de parlar d'aquestes persones que ja no estan. Que a vegades la gent que ens envolta, quan sent parlar a les persones que han perdut, ja està. Una altra vegada explicant com ha anat tot això. Pues sí, la persona ho ha viscut i ho ha de viure, i ho ha de compartir. I hem de deixar que comparteixi.
Recomana tornar a la vida o a una nova vida a poc i fer activitats.
Potser és el moment de, per exemple, recuperar aquelles activitats que no s'han pogut fer, però al ritme que la persona vulgui. Això és molt important. Si vol fer un esport, si vol fer ioga, si només vol compartir, si només vol passejar, el temps farà la resta. A vegades volem recuperar una vida ràpidament quan han estat 20 anys de cuidadores. I ara què faig? Bueno, pues poquet a poquet.
I per últim, un missatge de comprensió per les nostres convidades.
La responsabilitat que té una mare per cuidar els seus fills és una miqueta diferent que la que té un home. Una dona ja està construint en el paper de cada cuidar uns fills i d'aquest paper de responsabilitat, que no deixarà de cuidar els seus fills fins a l'últim moment. Però l'home no té la mateixa percepció de cuidador. Una dona s'hi accepta 20 anys perquè és part de la seva constitució de dona. A un home li costa més.
Montse, ja hauríem estat hores parlant amb l'especialista, a la seva consulta, la psicòloga Carmen Roldán. Sobretot, té filles que cuiden a mares i, bé, es troba diferents situacions.
També casos sí. Com aquests, no?
Sí, sí, això ja seria un altre programa.
No, però espera, no marxis, perquè no, mira, la Montse i l'Anna anaven fent així amb el cap. Moltes de les coses que s'han sentit us han ressonat, oi?
Sí, jo estic totalment d'acord amb tot el que ha dit. Potser remarcar que demanar ajut psicològic quan ja estàs en el dol, jo abans me referia a l'ajut que he necessitat psicològic al llarg del procés de vida, els anys de vida del meu fill, però després, quan es mor, tot i que ja ho anticipis, perquè ja ho veus, ja ho anticipes, és necessari i els grups de dol fan una gran feina i d'una gran ajuda, perquè parlar del mateix amb persones que han viscut el mateix que tu és que no... és el que més
bueno,
que t'ajuda.
Ho deia la Sandra, no?, l'oient, que sí. Deia que l'havia reconfortat sí. Sentir sí. Parlar d'això a la ràdio, no?
Sí, és que és així. I tant de bo les mares que estan, o les dones que estan cuidant i que avui hi senten el programa o el sentin quan, quan l'agafin de la plataforma, doncs també s'hi sentin reconegudes, perquè penso que és quan un se sent, no se sent tan sol.
Hi ha moments també de sentiments de culpa, perquè d'alguna cosa parlava, no, ella? Sentiments de culpa fins i tot per, a, potser ara, en un moment donat, poder riure o passar-s'ho bé, això...
Bueno, jo riu molt, pensant en la Sandra i en la Montse, riem molt, perquè diem, mira, feia això, mira que tremenda que era, és que era brutal. A veure, però hi havia moments... que els moments que més m'angoixaven d'ella és... ella rebotava molt, o sigui, i picava. I quan s'enfadava, que no sabies per què, agafava tot el que tenia a l'abast i ho llançava. El mando de la tele era el primer. Jo sempre ja tenia un mando de recanvi. Perquè, clar, si es petava el mando, llavors tenies que portar un mando de seguida, perquè si no era terrible. I llavors jo els moments que potser tinc d'angoixa és els moments que ella em començava a picar o a tribar cabells. I,
això, sí.
I llavors jo a vegades només tenia l'opció de reduir-la amb força perquè acabés allò, i allò acabava. Aquests moments són els pitjors del record.
Una cosa molt interessant que crec que ha dit la Roser, que no hem parlat en cap moment, els ajuts, l'economia, no? Fer tot això significa un sacrifici molt gran, però si no hi ha diners sota, malament, no?
Jo, a veure, vaig tenir la sort que amb la Sandra li anava fent un racó de diners, que no sé si em fas dir ara com el feia, no ho sé.
No ho saps.
Però li vaig fer per si jo faltés...
Les dues heu sigut una mica funambulistes, jo crec, no? Heu...
Sí, no, no, realment és complicat.
I aleshores, tot aquest coixí que tenia l'he pogut fer servir aquests últims sis anys de la seva vida.
Ja m'imagino. Doncs escolta, m'agradarà parlar amb vosaltres d'aquí un temps, quan hagi passat més el temps, però moltíssimes gràcies a la Montse Soler i a l'Anna Vila per haver vingut avui a explicar-nos la seva història i perquè la ràdio serveixi també per aquestes... per aquestes emocions i per tot això. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Sex.
Les dones i els dies.
You're so hot. Pull my hair. Let me get on top. Oh my God.
Ja no sabem què fer per pujar l'audiència, així que tota l'estona parlant de sexe, que no sé si ho sabíeu, però es veu que quan es parla de sexe, les audiències pugen. I una dona que també li agrada parlar de sexe, i sobretot, que això em preocupa, o sigui, diu, Montse, avui farem una secció parlant de les pel·lícules brutes que miro. Va d'això, Anna Maria Endebert? T'agrada el titular que he fet?
No, perquè no em tornareu a trucar si parlo tota l'estona de marranades.
Sí que et trucarem, sí que t'ho he dit, que puja l'audiència. Per si no sabeu, si no us en recordeu qui és aquesta dona meravellosa, és Anna Maria Endebert, la nostra historiadora de l'art, que ve a parlar-nos de com l'art a les dones no les ha tractat sempre massa bé o de la manera que ens mereixem. A veure, explica'm, què...
Què? Com és que
t'estem pagant perquè m'expliquis ja que has anat a veure pel·lícules brutes, però no acabes de dir-me el què.
Meravellós. Mira, ja dic, per començar, risc de semblar una pervertida, fa uns dies vaig tornar a veure una pel·lícula horrorosa que es diu El cos del delicte. És una pel·li de l'any 93, la protagonitzen la Madonna, meravellosa, i el Willem Dafoe, no sé si ho estic pronunciant bé.
Amb el meu anglès de gratallops ara mateix no et puc dir res més, però sabem qui és aquest senyor.
En qualsevol cas, la pel·lícula El cos del delicte és molt justet en tots els sentits, tot i que hi apareix la gran Madonna.
I llavors per què en parlem? Quina és l'excusa? A veure...
Perquè quan vaig tornar a veure aquesta pel·lícula horrorosa, que ja dic que no recomano, vaig pensar, evidentment, en art i dones. Per què? Doncs perquè l'argument de la pel·li se centra en el personatge que interpreta Madonna, que és bàsicament una dona molt guapa, Montse, molt, molt, molt guapa, que el que fa és portar les relacions sexuals amb els seus amants fins a límits insospitats. Per què dic això dels límits? Perquè el que fa és que en l'acte sexual s'apura tant el xic que acaba morint-se. Llavors, aquest amant, prèviament, ha deixat l'herència a la Madonna es va forrant, i la família d'aquests amants, diguéssim que en algun punt la denuncien, perquè veuen que aquí hi ha gat amagat, i apareix un advocat, que és el Willem Dafoe, i la intenta defensar, però és que ell també cau una mica sota el seu superencant i acaba fatal, el pobre home.
Perdona, però aquesta sinopsi que has fet ja és una mica fa tu fillo masclista, et diria, no? Perquè són les dones que sempre són dolentes i acaben atrapades... No? Fa... I els senyors sí. queden atrapats pels encants. No?
Fa molt, fillo, amb esclisme. Hi ha unes escenes de sexe explícit que jo penso que avui en dia no colarien de cap manera.
Dos rombos, estem parlant?
300 rombos. 300
rombos.
Imagina't. Però per què te'n parlo avui, Montse?
Clar, és que no sé, ho estàs allargant molt, això.
No, espera't, que jo vaig al meu ritme, però arribo. Bàsicament, penso que aquesta pel·lícula és un molt bon exemple del que ha passat en l'art, en la representació artística de les dones que són massa guapes. És a dir, hi ha un arquetip femení en el que és la dona guapa, la dona bella, molt, molt, molt bella, amb ve alta, i aquests personatges que l'art ha emprat com a dones tan guapes sempre són personatges que fan servir la seva bellesa per obtenir favors a través dels seus encants.
Ara veig per on vas, però necessito que em posis un exemple.
Fàcil. Per començar, de molt fàcil. Pensa que jo sempre parlo de religió quan tinc una oportunitat.
Madonna i religió, si és que...
Tot i que miri aquestes pel·lícules i sigui fan de Madonna.
Exacte.
Pensem, per exemple, en el romànic i el gòtic. Quan es representa...
Jo hi penso cada nit.
No ho dubto pas. Pensem quan es representen Adam i Eva, no? Doncs ella sempre acostuma a ser una noia molt maca, jove, un punt juganera, no? Clar, jugava a què? A temptar Adam. Pom amunt, pom avall, i a partir d'aquí ja saps què passa, no?
Home, que Eva tempta Adam, es menja la poma, i això fa que els expulsin del paradís, i la dolenta és la dona.
Sempre.
Perquè la Eva és la que el va convèncer.
Sí, sí. Realment, jo avui no vull tornar a parlar molt de religió.
No, ja n'hi prou, eh? Pecat original, ja me'l vaig menjar prou anys al col·le de monjos, eh?
I jo també em vaig parlar força la temporada passada.
Sí.
Però només vull destacar d'Eva, que és que pot fer aquestes coses dolentes perquè és massa guapa. És com un favor, no? Com un quelcom que pot obtenir favors de qui sigui a causa de la seva bellesa. Són guapes, són joves, tenen un desig sexual actiu i també tenen ganes de pintar alguna cosa i no ser un personatge passiu.
Me reporto en tu zona, cada dia más culona. Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona. La sandalia con blim blim, el piquete a los Lil Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este dream team. Me pregunto más qué tal si te da moverlo.
Estic pensant ara amb el cul de la Batllal, com li agrada remenar-lo, i estem...
No puc aguantar digue'm. Aquest temato. És que és tan bo. És que m'ho sé de memòria, Montse.
Blim, blim. A veure, canta-me'l.
No, compreu fora.
Si se trata de romperlo en eso, soy una mene, soy una popieta en París.
És que ja el veus, el cul rebotant. És que
la,
ja
la part on diu Dream Team, la part on diu Dream Team em tiraria per la finestra.
No et llencis per cap finestra. Escolta, apologia del suïcidi no cal,
no, no, no.
Escolta, estàvem parlant de religió, t'ho recordo, baixa.
Clar, és que m'han anat molt lluny.
Sí,
per acabar amb la religió, clar, que no em vull enrotllar. Un altre personatge tipiquíssim de la història de l'art, que per ser guapa...
Que és la Batllal de l'art, la Batllal del Nou Testament.
És la Batllal de l'art. És la Maria Magdalena. A mi especialment m'agrada com la representa Artemisa Gentileschi, busqueu-la, perquè és que no fa un personatge vell, fa un personatge bellíssim. Cabell llarg, noia preciosa, pell fina, llavis vermellets, una petita joia així molt estilosa, voluptuosa en la seva justa mesura. És una dona guapíssima, Montse, guapíssima.
Però a veure, un moment, ara t'he de criticar una mica.
Critica'm.
Perquè, clar, això de que és guapíssima i que tots aquests atributs dels que parlaves, cabell llarg, ondulat i tal, són els que hem sentit que era la bellesa normativa, no?
Totalment. Dins d'uns paràmetres purament normatius i occidentals, no fa falta ni que ho digui, pensa que sempre que parlem...
Sí, però sempre està bé recordar-ho.
Totalment, però sempre que parlem de la història de l'art hegemònica, és purament patriarcal, normativa, de classe, etc. En aquest cas, no? Doncs Maria Magdalena representa la tia més guapa que pots trobar, no?
De tota manera, curiosament, a Maria Magdalena no només la recordem per
guapa.
Molt bé. Per què? Perquè per ser tan guapa ja saps quin ofici se li atribueix. És una font de pecat. Per tant, una altra vegada que t'està dient l'art, que no pots ser tan guapa perquè segurament algú hi ha
fas alguna dolent. Cosa dolenta. A mi em passa contínuament, sí. Això és horrible.
No, no riguis, no et faci tanta gràcia perquè sí que passa. Perquè, escolta, pensa una cosa. Avui en dia, quan veiem...
A tu també et passa, no, tonta?
A mi me passa molt. Escolta, no te n'enriguis. Quan jo treballo en els museus que entren adolescents sí. Fastiguejats, les noies que, jo què sé, van a adolescents, eh? Top curt, talons, cabell planxat, roba estreta, ungles així a la Rosalia.
Ho has explicat molt bé.
Tothom sé que té al cap aquest model d'adolescent. Què fem els adults? Les critiquem. Les critiquem perquè...
vaja, totes van iguales,
massa guapa, ensenya massa, què farà si ara va així d'aquí uns quants anys? És a dir, d'alguna manera, estem fent el mateix que es fa en art o que fèiem amb la peli de la Madonna, que és jutjar una noia perquè el que està ensenyant és que és guapa o vol ser guapa o vol ensenyar carn o el que sigui. M'explico?
T'expliques perfectament.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight.
M'has dit Melena Llarga, m'has dit algú que té alguna cosa especial, Beyoncé. A part de Kadaram, té una cosa molt especial. Té un halo, que és el que diu aquesta cançó. Un halo, allò que diuen alguna cosa, una ànima, alguna sí. Cosa especial, no?
Algo que la unifique. Aquesta cançó està bé per introduir un altre arquetip que, com dir-ho, relacionant-ho una mica amb aquesta cançó de la Beyoncé, és algo que... veiem amb dones representades en art, però també en dones de carn i ossos, si no ja ho veureu, que és com que desprenen alguna cosa que no saps ben bé què és, però que ja intueixes com serà la dona. M'explico. Parlo de dones que no es volen quedar a casa. Dones, una altra vegada, guapes. Dones empoderades. Dones que prenen com molt la decisió de com ha de ser la seva vida, la seva sexualitat, etc. En art, sobretot a partir del segle XIX, aquest arquetip és la femme fatal.
I en literatura també, Madame Bovary. Correcte. Madame Bovary. Comencem correcte. Allà i no parem.
Molt bé. Madonna, el cos del delicte, és una femme fatal perquè fa servir el sexe i els seus atributs per aconseguir allò que vol. Una dona que sempre vol més, que no té escrúpols. I el més important, Montse, que és molt guapa.
M'ho has dit molt, aquesta nit. M'està entrant complexa, que ho sàpigues, eh?
Si vas a un museu, com reconèixer l'arquetip de femme fatal en un quadre? Molt fàcil. Cabell llarg, sense lligar. Si vas despentinada la vida, malament. Moltes vegades el cabell pèl roig, llavis rojos també. Els ulls allò una miqueta entretancats, que això la Madonna a dia d'avui encara ho fa. No sé si és el botox o què, però allò, l'ull una miqueta tancat com sinuós.
Me l'estàs criticant, no ho facis.
No, perdó, perdó.
Perquè, clar, podem enriure de les adolescents i de les senyores de 60 també?
No, perdona. Però si jo soc molt fan de la Madonna.
A veure.
En qualsevol cas.
Que t'allisarem, eh?
Una Madonna pèl roja en un quadre seria una femme fatal. Llavors, mm-hmm. Si us interessa com buscar bé aquesta representació, busqueu artistes com Edvard Munch, el senyor del Crit, o Gustav Klimt, que aquest s'hi va recrear. Les
sí,
va
representar... el Gustav Klimt, sí. Sempre, allà, amb cabells llargs, estem pensant en aquell quadre típic del petó. Exacte. No, totes les dones són esquàlides, blanques, sí. Amb els cabells llarguíssims.
Com vampireses.
Exacte, perquè ja ho sabem, totes les dones són dolentes i vampires.
Sí.
I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel.
Ai, els pintallavis.
Montse, et porto una última figura de dona massa guapa, que segur que et sona a nivell sí. Literari, fílmic, també artístic, ja ni t'explico. Una senyora que es deia Helena. Què em diries tu si et dic Helena?
De Troia.
Evident. Helena de Troia. Què ens explica el mite? Ja vam parlar també molt de mites l'any passat. Explica que la guerra... La guerra de Troia es va iniciar perquè el príncep troià Paris va anar a buscar la bellíssima, preciosíssima Helena, que no t'ho perdis, estava casada amb el rei espartà Menelau. No hi ha massa acord, cosa que m'interessa moltíssim, de si ella va pirar, va marxar, encantada, perquè estava cansada del Menelau...
Segur, amb aquest nom...
O si la van raptar. És a dir, no, sabem, no tenim gens clar el tema del consentiment amb Helena.
No, home, no, però és que en aquella època els importava poc, eh?
Totalment.
Pensa que hi havia el rapte de les Sabines, que bàsicament jo ho vaig aprendre amb una historiadora de l'art que tenim en aquest programa, que es diu Anna Maria Endevert, que em va explicar
que rapte era violació, que era un, vaja, allò que es diu, sí, sí, una manera de dir-ho fluixet.
Una manera de dir-ho finament. En qualsevol cas, la guerra de Troia, mitiquíssima, s'inicia a causa de la bellesa d'Helena, que se suposava que era la dona més guapa d'aquell moment del món. Per tant, Montse, de qui es culpa tot sempre?
De les dones.
Efectivament.
O de Bàrbara Rey.
O de Bàrbara Rey.
A veure...
A veure, vull acabar amb Bàrbara Rey.
Sí, sí,
no t'escarrifis. Per què? Ja hem vist
que... Sí, que no toco ni hores. No era el Manelau, el rei. Era un altre. Era Juan Carlos I.
D'Espanya,
ens hem equivocat de rei, ja.
I hem vist que en cinema, en literatura, en arts plàstiques, ser molt guapa té riscos. Però és que resulta que la vida real també. Si no penseu últimament en aquesta telenovela a la qual jo estic molt enganxada, que és la de Bàrbara Rey i el rei, no Manelau en aquest cas.
A l'emèrit.
L'emèrit. És que fixa-t'hi, aquesta història té tots els elements que avui t'he explicat per representar una femme fatal. Una dona molt guapa, molt jove, molt empoderada, que fa servir els seus dots per obtenir allò que vol dels homes i que després pues, hi ha un drama, evidentment. Et diré, per acabar, que del que es diu, el que va ser, el que diuen els periodistes, jo m'imagino que no en devem saber la meitat.
No, però ni la missa la meitat.
Fixa't una altra vegada, Montse, sobre qui està una altra vegada l'atenció, sobre ella o ell?
Sobre ella, que és dolentíssima, que mira, que va fer, que va gravar, que va fer uns vídeos, que es va deixar fotografiar,
exacte,
que no sé què.
Si doncs estem una altra vegada repetint un arquetip que veiem en art, mm-hmm, i no seré jo qui critiqui Bàrbara Rey, però perquè algú... no saps tu el que m'entreté a mi aquesta història.
Però algú ha pintat a Bàrbara Rey, com Déu mana?
Buscarem algú que ho faci.
Mira, ara m'està sonant una cosa, però no ho tinc clar, així que no ho vull dir.
Què, com t'has quedat després de
molt
tot
bé,
això?
Molt bé, bona nit, passi-ho bé. Escolta, bona nit i tapa't.
No t'esperaves, aquest
no
gir Bàrbara Rey?
No m'esperava aquest gir Bàrbara Rey per a res.
Una persona però... il·lustrada com jo, mirant aquests programes i escoltant aquestes històries. Sí. Qui ho diria, per favor?
Exacte, sort que a Tarragona som així. Petroquímiques i genials.
Així estem tots.
Moltes gràcies, perquè ja sabem que aquesta secció la fas des de la delegació de Tarragona, de Catalunya Ràdio, amb l'Albert Cots, el comandament de les coses, perquè ell et baixa el micro i tu...
Sí, perquè ja... no de tants
parlant
cables ni auriculars.
Parlant a l'aire.
Sí, sí, no entenc res de res.
Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies.
Nosaltres també ens sentim aquí com en un videoclip de la Beyoncé quan arriba Manel Elias, sí o no? Sí?
Manelau.
T'ha agradat aquesta idea?
Sí.
Quan arriba Manelau...
Manelau Elias, sí, sí. M'agrada la idea.
Ja saps que sempre hi ha tot aquest budellam aquí de dones.
Exacte,
i tu estàs content, no?
A mi m'encanta.
Hem de fer un dia un programa que només sigui parlar tu i jo d'animalades.
Doncs...
Quan vulguis, no?
Sí, m'apunto. I tant, m'apunto.
Aquest programa el fem les Beyoncés de Catalunya Ràdio, que som Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva. Ell és una mica més Justin Bieber. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Ho deixem aquí. Fins demà a les 9 de la nit, que tenim moltes ganes, perquè demà vindrà la consellera d'Igualtat i Feminisme aquí al programa i tenim moltes coses a preguntar-li. Com es presenta del nou govern tot això? Ara us deixem amb el Catalunya Nit i Manel Elias i companyia, perquè... i molt bona companyia. Bona
sí,
nit.
Gran equip.
Les dones i els dies.